Benvinguts una setmana més al programa El Campanar. Us saludem des de l'estudi de ràdio de l'Arquebisbat de Tarragona, en Santi Grimau, al control tècnic, la Montse Sabater i qui us parla ara mateix, Anna Robert. Com cada mes, us donem a conèixer un nou vídeo del Papa on es difonen les seves intencions mensuals sobre diferents desafiaments de la humanitat que es recullen per l'apostolat de l'oració. Aquest mes de març, el Sant Pare demana per les famílies en dificultats perquè rebin el suport necessari i els infants puguin créixer en ambients sans i serens. Tots els vídeos els podeu trobar al web elvideodelpapa.org. Escoltem ara el d'aquest mes.
La família es uno de los bienes más preciosos de la humanidad, pero ¿acaso no es el más vulnerable? Cuando la familia no es protegida y empiezan las dificultades, tipo económico, tipo de salud, de cualquier tipo, los chicos crecen en cierta atmósfera de tristeza. Quiero compartir con vos, con Jesús, mi intención del mes, para que las familias en dificultad reciban los apoyos necesarios y los niños puedan crecer en ambientes sanos y serenos.
A les portes de la Setmana Santa, aquest diumenge celebrem el Diumenge de Rams. Ens en parla en la seva glossa setmanal als Quatre Vents l'arquebisbe de Tarragona, Monsenyor Jaume Pujol.
Déu vos guard. El Diumenge de Rams recordem l'entrada triomfal de Jesús a Jerusalem enmig d'aclamacions de la gent que sortia a rebre els peregrins que arribaven a la Ciutat Santa en ocasió de la Pasqua. Els congregats feien crits d'alegria i anomenaven «Venit el qui ve en nom del Senyor», el fill de David, el Messies, i estenien els seus mantells i tallaven al seu pas branques d'arbres per a fer una catifa de benvinguda. Quan les autoritats religioses van preguntar al nouvingut per què acceptava aquelles aclamacions i l'instaven «Mestre, renya els teus deixebles», Jesús reacciona dient «Us asseguro que si aquests callen, cridaran les pedres». Com s'explica això? Jesucrist havia fet molts miracles i s'havia guanyat el favor del poble. A vegades havia hagut de fugir de les masses que volien fer-lo rei i en moltes ocasions, després de fer una curació, deia al guarit, no ho diguis a ningú, o torna a casa sense entrar a la ciutat, peticions que no sempre eren ateses. La discreció i la repulsa a qualsevol enaltiment personal eren la seva regla de conducta. Però aquesta vegada trenca la seva norma i es deixa aclamar com si fos necessari que la discreció deixés pas a la veritat. Jesús sap que serà l'última vegada que el poble l'aclami. Pocs dies després, aquest mateix poble serà manipulat perquè demani a Pilat que no li concedeixi l'amnistia. Escollin en el seu lloc Barrabàs i encara serà encoratjat a demanar la crucifixió per a ell. Per la salvació d'aquest poble jueu, representant de tota la humanitat, s'entregarà amb una cruel mort de creu. Aquests vaivens en l'ànim popular són un símbol de la nostra vida. També al llarg d'ella, a vegades aclamem Déu en nosaltres i a vegades per debilitat, generalment, el neguem, si no de paraula, sí, amb els nostres actes. En canvi, Jesucrist ens estima sempre. Mai no es cansa de perdonar, en paraules del Papa Francesc, i en el perdó mostra el veritable rostre de Déu, que és misericòrdia. Aquesta Setmana Santa de l'any jubilar és un moment propici per a deixar-se perdonar per a qui tant ens estime. El Papa confia que els fidels acudeixin al sacrament de la penitència. Personalment desitjo fer una crida a viure l'experiència que se'ns va demanar el dimecres de cendra. Converteix-t'hi i creu en l'Evangeli. Tots estem cridats a aquesta conversió continuada per a ser feliços en aquesta vida i més encara en l'altra. Adéu-siau.
Com ja hem dit, aquest diumenge celebrem Diumenge de Rams, que dona inici als dies sants. Avui, degut a la seva llarga extensió, no escoltarem l'Evangeli de la Passió segons Sant Lluc, que és propi d'aquest diumenge. Donem pas, per tant, directament al comentari de mossèn Joan Magí, que és el president de l'Associació Bíblica de Catalunya.
Déu vos guard, mossèn Joan Magí. El dia 20 de març celebrem el Diumenge de Rams. Jesús entra triomfant a Jerusalem. és el triomf de la pau i per això es presenta muntat en un pollí. Avui nosaltres, amb el ram a la mà, acompanyem Jesús. Volem estar amb ell en la seva acció pacificadora, recordant les seves paraules. Feliços els qui treballen per la pau.
El profeta Zacaries hi llegim. Alegra't, ciutat de Sió. Crida de goig, Jerusalem. Mira el teu rei que ve cap a tu, just i victoriós. Arriba humilment, muntat en un asa, en un pollí, un fill de Somera.
I també destruirà els carros de guerra d'Efraïm i la cavalleria de Jerusalem. Trencarà els arcs de les guerrers i anunciarà la pau als pobles.
El papa Benet XVI ens diu: entre els múltiples àmbits de compromís, el sínode ha recomanat ardentment la promoció de la reconciliació i de la pau. En el context actual, cal més que mai redescobrir la paraula de Déu com a font de reconciliació i de pau, perquè en ella Déu reconcilia en ell totes les coses. Crist és la nostra pau, que fa caure els murs de divisió. En el sínode, molts testimonis han documentat els conflictes greus i sagnants, així com les tensions que hi ha en el nostre planeta. A vegades, aquestes hostilitats sembla que tinguin un aspecte de conflicte interreligiós. Una vegada més, vull reiterar que la religió mai no pot justificar intolerància o guerres. No es pot utilitzar la violència en nom de Déu. Tota religió hauria d'impulsar un ús correcte de la raó i promoure valors ètics que edifiquin la convivència civil.
Posant la llum del compliment profètic del text de Zacaries, l'evangelista Lluc ens narra aquesta entrada plena de pau i entusiasme.
L'Evangeli ens encamina al costat de Jesús i, malgrat totes les contrarietats que puguem trobar pel camí de la nostra vida, arribarem segurs a la Pasqua, el triomf de la pau per damunt de totes les discòrdies. I per això cantem amb alegria Hosanna, que vol dir victòria.
Cap a on ens porta la lectura del profeta Isaïes?
El profeta Isaïes ens anima a tenir les orelles ben atentes a la paraula de Déu, que es manifesta sobretot en les persones. Així trobarem el parlar que convenç per a sostenir els cansats, superant els cops que ens puguin donar a l'esquena o a les galtes, perquè, ben agafats al ram, al costat de Jesús, seguirem caminant i cantant Hosanna.
I Sant Pau i la Passió, segons Sant Lluc,
ens il·luminen el camí que ens porta del Sinaí al Tabor, el camí que ens manté units en la ruta del desert guiats per l'Esperit Sant. Ens animen a fer-lo amb signes triomfals davant de qualsevol dificultat. Amb el ram a la mà, alimentats amb el cos entregat i la sang vessada pel perdó dels pecats, mirem la creu i veiem el signe de la victòria sobre la mort i la porta oberta a la resurrecció. Així, avancem encoratjats, lloant el Senyor, que es fa present mentre cantem a tota veu. Hosanna, al·leluia!
I aquest Divendres Sant celebrarem de nou la Jornada per Terra Santa, una data en què l'Església sol·licita als fidels la pregària i ajuda a favor de la custòdia dels sants llocs i de l'Església present en aquella zona.
Des de la Comissaria de Terra Santa se'ns recorda que la Passió de Crist és actual, que avui dia és present en els cristians de l'Orient i nosaltres som cridats a ajudar-los. La custòdia de Terra Santa, fundada per Sant Francesc d'Assís l'any 1217, és un servei que 334 franciscans de diverses nacionalitats presten a l'Església i a la societat actual, custodiant 74 llocs sants bíblics, ajudant famílies necessitades, exercint la pastoral a parròquies i esglésies, dirigint escoles o cases on allotjar pelegrins i promovent pelegrinatges a Terra Santa. L'any passat, a l'Arxidiòcesi de Tarragona, en aquesta col·lecta es va recaptar la quantitat de 20.185,51 euros.
El proper dia 31 de març es presentarà a Tarragona un volum amb l'inventari del fons musical de la Catedral de Tarragona i la digitalització d'una part d'aquest fons de l'arxiu capitular de la catedral. Es tracta d'una mostra de la presència de la música escrita al servei dels oficis litúrgics i religiosos de la catedral. Avui a l'espai de l'entrevista ens acompanyen dos dels tres autors d'aquest volum. Via telèfon tenim Josep Maria Gregori, que és catedràtic de Patrimoni Musical de la Universitat Autònoma de Barcelona. Benvingut.
Bon dia.
I als nostres estudis de ràdio, Montserrat Canela, professora associada al Departament d'Història de l'Art de la Universitat Rovira i Virgili. Benvinguda.
Hola, què tal?
I també ens acompanya mossèn Manuel Maria Fuentes, que és el canonge arxiver i director de l'Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona.
Hola, bon dia.
El llibre que recull Tarragona diu que va ser la principal porta d'accés dels intercanvis musicals durant més de 400 anys entre València, Catalunya i l'Aragó. I també va dir que va ser un gran centre de producció musical. Com podríem definir aquest fons musical de la Catedral de Tarragona? Quina importància té?
Crec que té una importància cabdal. És un fons que recull obres d'autor, anònims, que recull impresos, llibres corals, llibres de faristol. Hi ha molta xitxa musical, no?, per dir-ho així, molt planer. I, com tu dius, està en una cruïlla geogràfica molt interessant. Així que, per fi s'ha inventariat, per fi tenim aquest catàleg aquí. Jo penso que, a partir d'ara, encara tindrem més consciència, no?, de la importància que té aquest fons.
Estem parlant de 1.422 documents. És així, sí. No? Quina tipologia de fons s'hi troba?
Bueno, tenim... els documents els hem agrupat en col·leccions. O sigui, una part que són manuscrits impresos, una part que són manuscrits d'autors, manuscrits anònims. Manuscrits d'autors en tenim 1.114 i anònims 299. D'aquesta part de manuscrita, a part dels llibres corals i dels llibres de faristol, doncs és la producció, diguéssim, dels mestres de capella que van treballar i organistes que van treballar a la catedral regint els magisteris de la catedral pràcticament des de finals del XVII fins abans de la Guerra Civil del segle XX, no? I són documents molt interessants perquè clar, reflecteixen el dia a dia, diguéssim, de la vida litúrgica i de la vida musical, de la música que acompanyava aquesta litúrgia. Mm-hmm. Penseu que aquesta música està escrita sobretot al servei de la litúrgia, al servei del culte, i per tant són testimoni, doncs, d'aquesta pràctica, d'aquesta, diguéssim, implicació de la música amb la religiositat del segle XVII, del segle XVIII i del segle XIX. D'aquestes obres de manuscrites, un tant per cent molt important, jo diria que pràcticament el 70%, són de compositors vinculats amb la catedral, com deia abans. Són mestres de capella que van treballar, molts d'ells van treballar tota la seva vida, diguéssim, dirigint, doncs, el que era el cor, l'escolania, l'orquestra antiga d'aquí de la catedral i escrivint la música per a aquestes interpretacions als oficis.
De quina època estem parlant? O sigui, quin és el... Quins són els segles?
Els manuscrits comprenen des de... Hi ha algunes obres del XVII, molt poques, quasi totes del XVIII, segle XVIII, segle XIX i principis de segle XX.
Aquest volum que es presentarà el dia 31, com hem dit, és el número 8 de la col·lecció Inventaris dels Fons Musicals de Catalunya, dirigit i coordinat per vostè, Josep Maria Gregori. Vostè, precisament, al prefaci d'aquest volum explica que fa 40 anys, durant la seva formació universitària, venia a Tarragona per estudiar els manuscrits dels fons musicals de la Seu Tarragonina. Com va començar aquest treball de recuperar els fons musicals de Catalunya?
Bueno, això va ser una feliç iniciativa del professor Francesc Bonastre, que era el degà dels estudis de musicologia, diguéssim, a la Universitat Autònoma, va ser ell, i ens va, diguéssim, a la primera generació d'estudiants de l'àrea de música de la Universitat Autònoma, ens va, doncs, encomanar aquest virus sa, un virus saludable, científicament parlant, d'estudiar i de dedicar-nos a escudrinyar sobre aquests materials musicals. El professor Bonastre era bon coneixedor del fons de la catedral, i havia estat seminarista durant molts anys aquí a Tarragona, coneixia molt bé la història del centre, i va ser un dels primers objectius d'un equip que hi va formar, que es deia Centre de Condició Musical de la UAB, i dels primers objectius era atacar, diguéssim, procedir a la catalogació d'aquest fons tan, tan interessant. No? És per això que durant un parell d'anys vam estar regularment venint gairebé cada dissabte voluntàriament. Això, antigament això es feia per amor a l'art i per amor a la vocació, per entendre'ns, no? Sense comptabilitzar-ho amb crèdits, ni amb assignatures, ni amb res. Era una cosa que fèiem voluntàriament i pensant en el servei tant a la catedral com al país, no? De poder rescatar, de poder recuperar aquest repertori, no? D'alguna manera. També durant aquests anys es van fer un parell de concerts vinculats amb aquestes primeres recerques, no? Amb transcripcions d'obres que mai s'havien escoltat des de la seva època, del segle XVIII, i bueno, aquest projecte inicial, diguéssim que l'hem recuperat després al cap de 40 anys, no? Ha sigut un procés molt, molt llarg, amb molt de silenci entremig, però que feliçment, doncs, gràcies a aquesta conjunció d'elements, no?, entre mossèn Fuentes, amb la Montserrat Canela i jo mateix, ens hem pogut reactivar aquesta catalogació i acabar-la, portar-la al seu terme, no?
Vostè, Montserrat Canela, és investigadora tarragonina centrada en l'estudi de la història de la música de la catedral. Mm-hmm. Quina ha estat la seva tasca en l'edició d'aquest volum?
Doncs d'aquesta primera feina, que com diu el doctor Gregori es va fer als anys 70, em va sortir un primer catàleg mecanografiat de l'època, i la meva primera feina va ser tots aquests mil i pico manuscrits que hi havia allà inventariats, d'alguna manera els vaig informatitzar, els vaig passar en una base de dades durant bastant de temps, i a partir d'aquesta base de dades va ser quan després es va fer tota la feina posterior. Aquesta va ser la primera feina, la informatització del catàleg primigeni, i després vaig treballar amb el doctor Gregori durant una temporada amb la catalogació dels anònims. I aprofito per dir que vaig aprendre molt del doctor Gregori. És veritat.
Bueno, això és una cadena de transmissió. Jo vaig aprendre molt del Francesc Bonastre en aquells anys, per això jo explico en el pròleg que per mi Tarragona va ser el meu baptisme musicològic, no? Perquè aquí és on vaig aprendre, entrar en contacte primera vegada amb documents del segle XVIII, i d'aquí em va venir el desig de dedicar-me a la recerca i de fer la tesina sobre en Ripollès, etcètera, etcètera. Tots ens anem transmetent els uns als altres.
A qui s'adreça aquest catàleg? Qui és el principal objectiu, públic objectiu d'aquest volum?
Aquest catàleg està adreçat a tothom. És a dir, a veure, m'explico. No només els estudiosos, no només els investigadors, no només els arxivers, no només els musicòlegs. Està pensat sobretot, i també, vull dir, per als músics. És a dir, pels intèrprets que busquen repertori, corals, orquestres, formacions de cambra, grups de música antiga. És a dir, tots els músics professionals o amateurs que vulguin, diguéssim, recuperar, col·laborar en aquesta recuperació del repertori musical tarragoní.
Sí, jo crec que, perdona, que una de les, sí, de les feines dels musicòlegs és precisament que la música no es quedi a casa, no, Josep Maria? Vull dir, seria una feina absurdíssima, no? Nosaltres aquí estem aquí transcrivint peces del 17, del 18, i si es queden a casa d'un, és una feinada terrible d'hores i no té cap profit. Per tant, evidentment que el catàleg està obert a investigadors i investigadores, però especialment perquè sigui interpretat. Aquest és l'objectiu últim de la música, no? Que sigui interpretat. I ara aquesta música ja està considerada música antiga, per tant, endavant.
Per donar-la a conèixer, no?
I tant, i tant, i tant.
Primer punt de sortida.
I tant.
Alguna obra destacable d'aquest catàleg que vostès considerin rellevant per algun motiu?
Home, penso que els compositors que estan presents en el catàleg, sí, tots els compositors que estan presents en el catàleg, eren músics de primera línia. És a dir, el fet de ser mestres de capella d'una catedral com Tarragona, que era una catedral molt important dins del mapa eclesiàstic barceloní, catedral primada, era un lloc molt, 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 molt important, doncs el fet d'accedir a un magisteri tant de l'orgue com de la capella, doncs vull dir que eren músics de primeríssima fila, de primera divisió. És a dir que, per tant, tots els compositors que hi ha presents aquí són de gran qualitat, de les seves respectives èpoques, m'explico, eh? Per tant, tant de música barroca com música de classicisme, com de transició cap al romanticisme, trobarem sempre figures primeres.
De quants estem parlant? De quants compositors?
No li sabria dir de memòria, però...
Hi ha tants.
Sí, dintre del segle XVIII, pues, ben bé una vintena, i del segle XIX, pues, també, ja diria que una altra vintena, no? Entre organistes, mestres, etc. Vull dir que són músics molt, molt de molt renom, a més conneguts arreu del país, no? I a més a més, molt ben relacionats, el que deia abans a Montserrat, que és molt important, molt ben relacionats amb les catedrals del context. No només amb les catalanes, sinó també amb les de València i Saragossa. Sí, sí. Perquè Tarragona actuava com de porta d'accés, també, de comunicació entre aquestes grans catedrals. Pensi que hi ha compositors com en Joan Pujol, que és un dels més interessants. Jo sempre dic amb els estudiants que Pujol és el nostre Monteverdi, el Monteverdi català, no? Doncs que Joan Pujol va ser format a la Catedral de Barcelona, però després se va anar a Tarragona, després se va anar al Pilar de Saragossa i després va tornar a Barcelona. Fixi's vostè quin trajecte, no? O sigui, Tarragona és una mena de punt de contacte, entre les grans catedrals, València, Saragossa i Barcelona.
Mm-hmm. A l'inici de l'entrevista dèiem que d'aquest fons musical s'ha digitalitzat una part, que són les 1.348 obres manuscrites pels mestres de capella de la catedral i que es poden consultar al web de l'Arxiu Capitular de Tarragona, mossèn Fuentes.
Sí, una de les finalitats de l'arxiu de la catedral era, per una banda, catalogar la documentació, i això doncs ho hem començat a fer fa uns quants anys, i per altra banda, a més de catalogar, també la digitalització progressiva de part dels seus fons. Això ho hem fet, per exemple, amb els llibres d'actes, també amb la carteria i amb altres aspectes. Quan es va reprendre la catalogació del fons musical, que era un antic desig, un antic projecte i aspiració que hi havia, vam plantejar simultàniament la possibilitat de digitalitzar la documentació i per tant, de posar-la a l'abast. A partir d'una idea que tant a l'Arxiu Històric de Tarragona com a l'Arxiu de la Catedral sempre hem tingut, de que la documentació cal posar-la a l'abast de la gent perquè pugui arribar més, per facilitar l'accés. I en el cas de la música, també, com deia fa un moment, doncs, la senyora Montserrat Canela, també amb la intenció de que pugui ser interpretada. La digitalització de les peces, que es podrà seguir doncs, a partir del web de l'Arxiu de la Catedral, permetrà doncs, un accés als investigadors molt més immediat, molt més fàcil, més ràpid. Després hi ha una altra feina que ja pertany amb ells, que és la transcripció, i una altra, que és la interpretació. Però aquesta ha estat la voluntat. I no tindria sentit, amb aquest fons musical com amb altres, que els haguéssim guardat i preservat després de moltes dificultats o moltes ocasions perquè quedessin purament doncs, tancats amb un calaix. Es tractava de facilitar-ho. A partir del 2008, amb l'arxiu de l'Arquebisbat, vam començar la digitalització i també l'hem continuat amb l'arxiu de la catedral, i la idea, doncs, és aquesta. Jo voldria doncs agrair al senyor Josep Maria Gregori, a la senyora Montserrat Canela i també al senyor Francesc Bonastre, que a la dècada dels 70 va començar aquesta tasca, doncs l'interès posat durant tots aquests anys per tal de que es pogués exhumar tota aquesta documentació i es pogués finalment oferir als investigadors. Penso, a mi que m'agrada personalment la música antiga, la renaixentista, la medieval, la barroca, molt especialment, que la possibilitat doncs, de poder escoltar alguns d'aquests autors doncs, és alguna cosa que arriba molt a la població, que pot fer molt més propera a la música i que és una recuperació molt important del nostre patrimoni. Podríem dir que és el patrimoni sonor que d'alguna manera doncs, recupera. Com a arxiver de la Catedral de Tarragona, doncs, em plau, i el capítol catedral també, i també el senyor arquebisbe, doncs, que tot aquest treball d'aquests investigadors es pugui presentar públicament i que pugui arribar doncs, a tota la societat.
Per tant, és una bona notícia l'edició d'aquest catàleg, tant per l'arxiu com per...
Jo diria que molt. Sí. Diria que molt. Sí, sí. A més, hi ha una cosa que també, abans ho comentava el doctor Gregori, però també em plau de comentar-ho, i vostè ho ha dit, és el volum 8è d'una llarga sèrie, esperem, de fons musicals de Catalunya que s'estan exhumant i publicant, i per tant, potser ens ajudarà a descobrir amb el nostre passat musical, com molts altres passats, doncs aspectes que desconeixem, no? També tenim tot aquest patrimoni i és bo doncs, que el fem present. Al darrere d'aquestes obres sempre hi ha amb el treball com a arxiveu ser prou bé, sempre hi ha un treball amagat, hores i hores, moltes il·lusions i moltes ganes. Després, quan la documentació, en aquest cas musical, doncs passa amb altres mans, fan un altre treball, però hi ha tot aquest treball amagat, una mica fosc, però que està plena de llum pels que fem, a vegades també d'un cert cansament i esgotament, perquè les dificultats de vegades són que és impressionant. Sense els arxivers i els musicòlegs, en aquest cas, doncs difícilment això fora possible. És un treball que s'ha iniciat, que esperem que serà continuat per moltes altres persones i que podem gaudir doncs, del fruit d'aquesta música.
Recordem que aquest catàleg del Fons Musical de l'Arxiu Capitular de la Catedral de Tarragona, del que avui estem parlant, es presentarà el proper dijous, dia 31 de març, a les 7 de la tarda, al Centre Tarraconense al Seminari. Agraïm avui que ens hagin acompanyat Josep Maria Gregori i Montserrat Canela, dues de les persones que han fet possible l'edició d'aquest catàleg, i també a mossèn Manuel Maria Fuentes, canonge, arxiver i director de l'Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona. Gràcies per acompanyar-nos i esperem això que sigui útil tant per intèrprets i investigadors com per al públic en general. Gràcies.
Gràcies. Molt bé, gràcies a vosaltres.
Repassem ara alguns dels actes litúrgics que es faran a la Catedral de Tarragona en aquesta propera Setmana Santa amb la Montse Sabater.
Comencem pel diumenge 20 de març. La benedicció de les palmes i rams tindrà lloc al carrer de les Coques. Seguidament, la processó fins a l'interior de la catedral i missa de la Passió. Tot això començarà a les 11 del migdia i organitza el capítol de la catedral. I pel dilluns 21 de març, la missa crismal. A la missa seran homenatjats els preveres i diaques residents a l'arxidiòcesi que al llarg d'aquest 2016 celebren els 25 anys d'ordenació, que són mossèn Jordi Díaz i mossèn Josep Masdeu, i els 50 anys, que són mossèn Joaquim Claver, mossèn Joan Miracle, mossèn Ignasi Oliver, mossèn Josep Maria Peirot, mossèn Joan Roig i mossèn Jesús Vidal Azagra. La celebració presidida pel senyor arquebisbe, i durant la celebració es consagraran els sants olis dels malalts, dels catecúmens i el crisma, i els preveres renovaran les promeses sacerdotals. I començarà a 11:15 del matí. I passem al dijous sant, dijous 24 de març, amb la missa de la cena del Senyor a la catedral a les 8 de la tarda, i el divendres 25, divendres sant, el sermó de la Passió o de la Bufetada, predicat pel senyor arquebisbe Monsenyor Jaume Pujol a les 6 de la matinada. I també per al divendres sant, l'ofici de la Passió i mort del Senyor a la catedral, i en aquest ofici es commemora l'hora de la mort de Jesús, però a les 12 del migdia. I això és tot.
Doncs gràcies, Montse. També us recordem que al web de l'Arquebisbat de Tarragona, l'adreça és www.arqtgn.cat, i trobareu més informació d'aquests actes programats a l'Arxidiòcesi per la Setmana Santa. Doncs per avui això és tot. El programa El Campanar torna d'aquí dues setmanes per Pasqua. L'equip que fem possible aquest programa us desitgem que visqueu intensament aquesta Setmana Santa i que tingueu una bona i santa Pasqua de Resurrecció. Gràcies per acompanyar-nos una setmana més. A reveure.
Com el Pare és compassiu i benigne, lent per al càstig, ric en l'amor. No he vingut a cridar els justos,
que lluviquen sense pietat.
He cridat els pecadors, per què? Hi haurà avui la casa del meu pare.